Molt contents, perquè avui recuperem el nostre espai en si bemoll per parlar de música. I amb qui millor per fer-ho? Doncs amb en Santi Ramírez Arnau, professor de música a l'Escola Mestre Lluís Andreu i també molt vinculat, treballador de l'Escola de Música Municipal. Ell ensenya trompeta allà i porta la banda municipal. En fi, hiperactiu, en Santi. Ja estem a 28,28 graus, comença a fer calor. Esperem que realment arribin les pluges demà, tal com estan pronosticant. Bon dia, Santi.
Hola, bon dia, Bernat.
Escolta, de què parlarem avui? Escolta, ets molt car de veure, eh? Ets molt car de veure i en vacances no podíem permetre que no vinguessis i t'hem enganyat aquí.
Un dia,
perquè vinguessis. Vinga.
Un dia.
De què parlarem avui?
A veure, avui parlarem d'un tema que em vas proposar tu.
Ah, mira!
I jo em vaig agafar com un clau cremant, eh? Perquè em vas dir una mica a veure de parlar de sa trompeta i
sí,
jo dic, una mica a veure relacionar diferents estils i això. I dic, bueno, idò, vinga, anem a aprofitar i anem a fer una mica de història.
Un homenatge a la trompeta avui, sí. En el si bemoll.
Val. I res, bé, la trompeta és un instrument que el trobam des de fa milers d'anys.
Milers?
Sí, perquè ja que si en Egipte, en Mesopotàmia, hem de tenir en compte que la trompeta és un instrument molt senzill, que és un tub cilíndric, val? Amb una campana al final per ampliar una mica el so que es produeix, les vibracions que es produeixen dins del tub, i a partir d'ahí ja podem trobar infinitats de maneres i...
Per exemple, el digeridú aquest. El digeridú aquest dels aborígens australians.
Sí.
Això és un instrument prehistòric, també, pràcticament.
Sí.
Ho consideries una trompeta... una prototrompeta?
Sí, és una espècie, perquè la manera de fer el so és el mateix que es fer vibrar els llavis, no? El petonet aquest que parlam. És un poc el mateix. Té la seva tècnica aquesta especial de respiració contínua, sí, i tot això, que s'aplica també avui en dia en alguna coseta, en trompeta.
Sí.
Però sí, és una trompeta molt, molt rústica, sense campana, sense el que és la campana aquesta, però clar, sí, és una espècie de trompeta, es podria dir. El funcionament és el mateix, un tub cilíndric, sobretot quan parlem de lo que és la família de trompeta, hem de pensar en tub cilíndric, perquè tenim els instruments que tenen el tub cònic, com la trompa i la tuba i tots aquests instruments. Però bueno, la trompeta és aquest, com el trombó. El trombó també té el tub cilíndric i el que fa és que siga, diguem, un so una mica més directe, no?
Uh-huh.
Una mica més punxa, diguem, per dir-ho d'alguna manera.
Escolta, què estem escoltant? Què és això, el Renaixement, Barroc? Va,
això és Barroc, això és el senyor Johann Sebastian Bach.
Ah,
val?
Aquest, sí, es va quedar com una eterna promesa, no, en Bach? No, és ironia fina. En fi.
A veure, el senyor Bach va... bueno, abans d'en Bach trobem coses ja en lo que és la música clàssica, en Monteverdi, en Purcell, en...
Els orígens de la música clàssica.
Sí, lo que és en el començament de la música barroca, no? Tot el... Ja trobem cosetes, no? Però en Bach resulta que va tenir un senyor, un amic, ¿vale?, que li deien Gottfried Reiche, que era molt bon trompetista.
Bon alemany,
d'acord? Santi. Sí, no? Bueno, crec que no, eh? No sé si Reiche o Reiche, no ho sé.
Reichiger.
No. Bé, la qüestió és que aquest senyor, que va viure entre 1667 i 1734, va ser coetani d'en Bach, eren amics, i tocava molt bé la trompeta. Una trompeta que era simplement un tub enrotllat, val?, i amb una campana. Què passava? Que aquest senyor tocava tan bé que en Bach li va fer unes quantes peces per poder tocar. Aquesta peça que escoltam és el concert de Brandenburg número 2.
Conegut, sí.
Sí, tots els concerts de Brandenburg són preciosos. És unes peces que el senyor Bach li va dedicar a un marquès, al marquès de Brandenburg, cap al 1720, i resulta que ell no les va escoltar mai. Les va regalar una mica per veure si podia entrar en el seu acord, no? com a mestre de capella i aquestes coses, però no es van tocar mai en vida d'en Bach. Les va deixar en un calaix.
Però bueno, aquest marquès era tonto o què?
I bueno, i allà es van quedar. I per sort, després, investigacions després, més es varen poder trobar, i és una peça preciosa. Si la voleu, l'escoltem una mica.
Vinga, va.
escoltant una trompeta molt aguda. Això és...
Molt. Perquè en sonen dues, la segona és altíssima, no?
No, sona una, sona una. Sona una, és una... Això que sona és la... Sona com una flauteta i sí, superfina. Sí. Això avui en dia és una de les peces que es considera de major dificultat per a la trompeta, perquè la trompeta avui en dia la que s'aprèn és una trompeta molt grossa, diguem, a comparació amb aquesta, i clar, és com el que li ensenyen a anar en bicicleta, li diuen que ha de fer una carrera en moto, no? Per dir d'alguna manera, no? Bueno, és una altra tècnica, és una altra manera de fer, i has de treballar aquesta tècnica de les notes agudes per poder fer aquestes peces així. Normalment avui en dia es toca en una trompeta piccolo, que és, per dir-ho d'alguna manera, la meitat de la trompeta, diguem...
No diu el nom, no? La trompeta petita, no?
Sí, 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 exacte. Val? I bueno, una peça molt, molt recomanable. Tots els concerts de Brandenburg, d'en Bach, són molt recomanables.
Si tu ara agafes la teva trompeta i intentes tocar això, què et surt?
La trompeta grossa me sortiria algun fallo segur.
Sí, no?
Sí, sí, algun fallo. Jo tinc la trompeta piccolo per poder tocar aquest tipus de peces i això... Així i tot, és una peça complicada, és una peça complicada.
Molt bé.
Bé, si voleu, passem una miqueta més endavant en el temps. Me n'anem a una peça també molt coneguda, però ja en l'època del classicisme.
Val.
Hem passat com a...
Han passat 100 anys, no? 150.
Sí, en concret en aquesta peça han passat uns 80 anys, 70-80 sí. anys. Uh-huh. Val? I me n'anem amb Franz Joseph Haydn.
Ens quedem a Alemanya, en qualsevol cas.
Sí, però és que en Haydn va estar molt vinculat també amb Anglaterra. Va tenir molta sort de poder-se anar cap allà, que el tinguessin molt ben considerat.
Anglaterra?
Sí, sí.
Allà
sí.
Es pagava, no? S'apreciava.
Sí, 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 sí. Haydn va estar per Europa i després allí també va estar molt ben considerat.
Estàs portant greatest hits, estàs portant sí. hits avui, eh?
Això són, home, és una cosa perquè...
De divulgació.
Per poder... Sí, 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 val? Aquí la trompeta té el registre molt més greu.
Uh-huh.
Era perquè era un altre tipus de trompeta. Havien inventat, li havien posat unes claus, val? Com si fos les claus del clarinet, de la flauta, travessera...
Uh-huh.
per poder fer, diguem lo que és l'escala diatònica i poder fer com un instrument qualsevol, no? Com si fos un violí, un piano, per poder, diguem, fer les escales de, o sigui, les notes de l'escala com altres instruments. No basar-se només en lo que es diuen els harmònics de l'instrument, que per això que els harmònics van sortint conforme puja el registre de l'instrument, te'n surten més notes, no? Per això en Bach trobem peces de trompeta molt agudes, però aquí ja amb aquests artilugis que li posen a la trompeta ja podem fer notes més greus que estiguin, diguem, afinades, no?
La trompeta actual és hereva d'aquesta trompeta.
És un altre mecanisme, molt molt diferent, molt diferent.
Perquè no hi han claus, no, la trompeta.
No, hi han el que es diuen pistons o cilindres. Ara parlarem d'això.
Molt bé.
Escolta una miqueta en Joseph Haydn.
Sí, som-hi. Okay. És aquesta... Com es diu aquesta sinfonia, perdona?
Això és el concert per a trompeta en mi bemoll.
Mira, sí, en mi bemoll.
Sí,
no, però és... en fi, és com si... Jo em visualitzo un dia d'aquells absolutament extraordinaris netejant sí. cameva de bon humor.
Sí, sí,
amb
sí.
Aquesta...
Això és una peça d'aquestes que...
Energètica,
que,
no?
Que te puja l'ànim, sí. Molt simpàtica, molt simpàtica. En el classicisme, justament, tenim l'invent aquest de la trompeta de claus, però hi ha molt poques peces per a trompeta així com a importants, no? De fet, doncs de Mozart, del pare de Mozart, de Leopold Mozart, sí que n'hi ha un concert per trompeta. Hi ha aquest de Joseph Haydn, hi ha d'un senyor que li deien Neruda, d'en Hummel, però molt poca cosa, perquè aquesta trompeta en realitat no va tenir molt d'èxit. Tenia unes dificultats tècniques, es veu que al fer-la sonar una mica en força, el que passava és que aquestes claus s'aixecaven una mica de la força i es desafinava, no va arribar a tenir a quallar. Què va passar? Que compositors com Mozart, com Beethoven, com aquesta gent tan important del classicisme, no li va donar molta importància a la trompeta, no van escriure coses realment importants per trompeta. Les sinfonies de Mozart i Beethoven tenen paper de trompeta, les que tenen, com si fos un paper de timbal. D'acord? O sigui, que surten 3, 4, 5 notes...
Quin menysteniment, no?
Clar, va passar això. I bé, fins que no va arribar cap al 1815, entre 1815 i 1830, no tenim realment el que és la trompeta d'avui en dia. Va passar a la següent, i ahí ja sí que veiem un canvi molt gros. Resulta que li posen i afegeixen a la trompeta un mecanisme, els pistons que avui coneguem, no? Els botonets aquests que pugen i baixen, sí, sí. No? I això, aquests pistons, fa que cada vegada que tu es pilles un pistó, l'aire passa per un altre tub, i aquest tub el que fa és que allarga o acurta, diguem, el recorregut de la vibració de l'aire. Per tant, tenim, diguem, com a 7 sèries d'harmònics, no?, diferents per a poder fer totes les notes de l'escala. Amb les diferents combinacions podem fer totes les notes de l'escala. Bueno, això tindria que haver-ho tot. Hauria d'haver-ho la trompeta i haver-ho fet aquí en directe, hombre.
Bueno, no passa res.
Un fallo.
Per sort que has portat bona música.
Sí, bueno, això és. El senyor Jean-Baptiste Arban, va ser un trompetista i pedagog. De fet, el llibre, diguem, Bíblia dels trompetistes...
És
el que diu l'Arban, val?
Són el ritme de vals, no sé si...
Sí, és una peça molt coneguda, això és una introducció del que es diu el Carnaval de Venècia, val? La música del Carnaval de Venècia és... ara vendrà després d'aquest interludi de l'orquestra, però la música del Carnaval de Venècia és la melodia aquesta del meu capell té tres puntes, de mi barba tiene tres pelos, val? Doncs aquest senyor va agafar aquesta peça i va fer el que es diu el tema amb variacions. Esto, podríem fer un altre programa del que és el tema amb variacions. Agafem una cançó i comencem a decorar-la, allargar-la, posar-li més notes, de manera que això ens serveix com a tècnica compositiva. Això és el tema.
Una improvisació preparada.
Sí.
No?
Veus? Això és el tema del Carnaval. I ara comença la variació. La tessitura també és greu, tampoc és la tessitura aquesta de la música barroca. Ja podem fer com si fos un instrument, diguem, com qualsevol altre instrument.
És una trompeta que recorda, ja pel que fa al so, una miqueta la trompeta actual,
sí.
Com més sona el jazz,
sí,
no,
sí,
per
sí,
exemple?
Sí, sí, sí. Aquesta trompeta ja és, bueno, el mecanisme modern, val? Aquestes variacions del Carnaval de Venècia són molt conegudes, val? No hem parlat dels trompetistes que tocaven això. Els trompetistes anteriors, hem de recordar el que havia tocat lo de en Bach i en Haydn, el concert de Brandenburg i el concert per la trompeta, mi molt, era el senyor Maurice André, un francès superconegut, que va marcar molt, 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 molt el que va ser el repertori trompetístic, no? del segle XX, i avui en dia és un referent indiscutible per veure com s'han de fer les coses, no? I aquest senyor és un senyor que a tu te sonarà una mica, que és un jazzista dels millors jazzistes de totes les èpoques. I mirem com toca la música clàssica. Podries dir algun nom així? Què pensessis, Bernat, que t'agrada el jazz? També un referent, avui en dia està viu, jove, diguem, relativament jove.
Ah, és un que està viu i jove.
Sí. Senyor Wynton Marsalis, sí. D'una família de jazzistes super reconeguda.
O sigui, sí, és nebot o fill d'un altre Marsalis, no?
Està el germà Bradford Marsalis. Tots són músics. Sí, el seu pare era pianista. No me'n recorde, no sé si era Luis o no, sí. No me'n record. Però vaja, una família de músics jazzistes, tots professionals.
No, és que ja té un so una mica... Encara que toqui música clàssica... Disculpa la meva ignorància, però sí que sonava, per tu dit abans, que tenia un...
És un so més, molt dolç, no? Però bueno, també perquè ell ho fa, però ell toca música barroca, tota la música que va gravar també en Maurice André, també té coses gravades, i realment, com a músic clàssic, és vamos, excel·lent, és tot un referent també. Sí, bueno, sí. I podríem escoltar totes les variacions, no? Que cada vegada es va complicant una mica més, no? Amb diferents, amb el que és la tècnica de la trompeta. I...
Disculpa una cosa, suposo que els trompetistes d'ofici, o els trompetistes professionals, que toqueu jazz, veieu, suposo, que quan hi ha una revàlida, no? Per un jazzista, quan agafa una peça de música clàssica i la clava com ho fa ell...
És que, a veure...
Ho aprecieu? O sigui...
Hombre, clar, jo venc de la música clàssica, eh? Jo ja sempre he estat estudiant i sempre he estat fent les meves cosetes, però en realitat jo sóc un músic que ve del clàssic. Aquesta peça era peça d'examen, no? Per a l'últim curs, no? De trompeta. O sigui, i aquesta peça la toca jo moltes vegades. Vull dir que clar que es valora moltíssim, no? Avui en dia, tot s'ha de dir, bueno, avui en dia i abans, el músic de jazz, o sigui, tant la tècnica d'estudi del jazz com del clàssic ha de ser similar. No pots dir perquè vaig a tocar jazz vaig a fer un altre tipus de cosa, no. El so de la trompeta ha de ser un so net, has de tenir agilitat, has de tenir que poder fer coses i no estar minvat per lo que és, si és un tipus de música o és un altre. Està clar que música clàssica van a ser molt, diguem, te van a demanar que el picat siga super precís, que les notes surtin afinadíssimes, no? Però bueno, en jazz tot això, totes aquestes coses també han d'estar. O sigui, no perquè una música o una altra, el que passa és que en jazz sí que n'hi han altres efectes, altres coses que sí que te deixen una mica més de marge. Bé, i un exemple, ja que la trompeta havia progressat tant, a partir de Richard Wagner, ja comença a aparèixer la trompeta com una instrument d'orquestra ja amb tot el seu sentit, no? Ens passem a un referent també de la música clàssica, però de Mahler.
Vale, però has parlat de Wagner ara.
Sí.
Vale.
Ara, aquesta peça és de Mahler.
Vale, Gustav Mahler.
Sí, Gustav Mahler, sí. Pots posar-la des del principi, per favor, Diego? Comencem. És que és... Imaginau una sala, 3.000 persones, i el trompeta comença la cinquena sinfonia de Mahler amb això. Thank you. Sí, tota la sinfonia, de fet, bueno, tota la sinfonia és preciosa. El quart moviment és espectacular, és el adagio, que és, vamos, una peça d'aquestes que necessites un moment exclusiu del dia, no?, per poder escoltar amb serenitat.
Que Déu-n'hi-do, l'èpica està cridant a la guerra, no?, pràcticament.
Sí, o ha passat la guerra i és una mica una processó, una espècie de processó, d'acord? O sigui, és una mica també com fent recapacitar un poc a la gent, no? Bé, n'hi ha infinitats d'exemples de música simfònica on la trompeta ja agafa importància, no? Jo crec que ara ja podríem canviar una mica, anar ja a la trompeta, s'ha extès per tots els estils musicals, val? Han passat, diguem, les guerres aquestes americanes, els instruments passen als que havien set esclaus, i
el negre es fa amb la trompeta.
Els negres agafen els instruments i ens tornen bojos, i apareix un senyor que li diuen Louis Armstrong.
Ix.
I fa coses com aquestes.
Buah.
És del West End Blues, tocat amb els Hot Five. 1928.
Scott Five.
Scott Five, sí. Aquí, a l'escoltarà Louis Armstrong, es pot introduir un tema. Saps quan fa Louis Armstrong aquestes notes llargues que fa el que es diu un vibrato, no? Que fa, ja, 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 no? Això resulta que en música clàssica hi ha alguns instruments que ho fan no tan exagerat, però sí, o els cantants d'òpera, no? Ho fan una mica, però els trompetistes no els hi deixen fer-ho, això. Val? Els trompetistes ni els clarinetistes. I resulta que bueno, quan estudiava musicologia i això, va aparèixer aquest tema. Resulta que cap als anys 40-50, això no volien que els músics ho fessin, els trompetistes, clarinetistes, sobretot, perquè era com un recordatori del jazz. O sigui, l'enfrontament... L'enfrontament era terrible entre els músics de jazz i els músics de música clàssica.
Està mal vist el jazz, no?
Sí,
cosa
sí.
De degenerats.
De fet, els oboes i les flautes sí que fan un vibrato molt polit, però clar, no són instruments tan vinculats al jazz, no?
Això ens aboca a la costa est en blanc i negre, no?
Sí,
aquesta.
Sí, sí.
Al
sud, no?
El sud... Jo hi visualitzo més les ciutats des de Chicago cap a l'est i els bons anys 20 i després ja amb la recuperació després de la crisi del 29 i tot el... És música urbana, jo diria, de l'est d'Amèrica.
Totalment.
Però podria estar en una pel·li d'en Woody Allen, no? D'aquestes que fan a Nova York.
Sí, clar, hombre. Woody Allen és un boig del jazz clàssic, està clar. En Wynton Marsalis, quan parla de la història del jazz i això, clar, diu, Louis Armstrong és un dels pares del jazz, no? Però és que, a més, la seva tècnica com a trompetista va donar un salt també. Clar, hem tingut que en el barroc el que era el tocar notes agudes i tot això era una cosa comú, no? I resulta que les tècniques de... O sigui, tots els tecnicismes que varen sortir en la trompeta com a instrument fa que baixin una mica del registre, no? Clar, al voler tornar a fer aquest registre agut, ja com que s'havia perdut una mica a veure com s'havia de fer això, no? I clar, els músics de jazz, realment, això ho varen recuperar, no? I gent com Louis Armstrong va dir, ei, senyors, que la trompeta pot fer un registre agut. i que s'ha d'intentar fer perquè és un recurs més que tenim ahí. Bueno, anem a passar, avancen els temps, avancen cada vegada els músics milloren la seva tècnica i apareix un senyor una mica més tard, que li diuen Dizzy Gillespie, i ens presenta ja mescles i coses com aquesta.
Bebop.
Tunísia. És un tema, és una gravació de 1942.
És un estàndard, no?
Sí, sí, sí. Sí, avui dia és un tema que és molt conegut entre els jazzistes, que se sol tocar molt, se fan moltes versions. I aquest senyor...
El ritme ja el tenim, sí, com ha canviat.
Sí, sí. Clar, aquí el que és... El ritme de swing és una cosa que comença cap als anys 20, una cosa així. I bueno, ja entra en el jazz i ja és una característica bàsica del jazz. Aquí...
Són saxos de dor.
Sí, sí.
Gran amic de Charlie Parker, en Dizzy Gillespie.
Sí, sí, sí. I ara fixa't el senyor Dizzy Gillespie, que és un... molt bèstia, m'ha de sentir. És un so brillant, gran, no?
Envolvent.
Molta agilitat amb els dits. És realment... Clar.
Sembla que s'hagi d'esquerdar la trompeta en qualsevol
moment. Sí. Bueno, també això jo crec que ho fan també un poc les gravacions. Aquestes gravacions que trauen d'LPs, no? Que té aquest...
Sí, aquest sofrit.
Sí. Jo crec que també ajuda una mica.
Oh, impressionant. Però
bueno... I bueno, a veure... Anem a acabar amb una composició també de Dizzy Gillespie.
Abans d'acabar, escolta, que m'ha quedat pendent per fer una pregunta. Quan parlaves de les trompetes, no? com a instrument mil·lenari, però després unes trompetes doncs, que han evolucionat amb el temps. Avui en dia, quina és la trompeta més antiga que algú pot tenir a casa? De quan data? Per exemple, el violí se li dona molta importància, als violis antics,
sí,
que tenen un cert...
El que passa és que les trompetes no és, sí que hi ha gent que li agrada això, però normalment els trompetistes busquen trompetes més recents.
Més recents.
Sí, o sigui, sí, hi ha algunes trompetes com de aquests jazzistes famosos en Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Miles Davis, hi havia unes marques de trompetes, no? que sí que eren més conegudes i... Clar, a l'haver-hi poc i haver segut instruments que tocaven aquests músics, vale, estan buscades i tenen un valor. Però realment els trompetistes busquen més...
Per exemple, si un bon trompetista agafa... No sé si en queden, per exemple, quan es va estrenar la cinquena de Mahler, com la trompeta té un paper central... pot ser que quedin trompetes d'aquelles estrenes.
Sí, si
un trompetista l'agafa, la faria sonar bé?
Es conserven bé les trompetes? Sí, es conserven prou bé. De fet, bueno, ara fa poc he vist algun vídeo d'així de gent que restaura trompetes i això, i diu, mira, aquesta marca, tal, de les primeres que va fer aquesta fàbrica, no? I sí que... I ho expliquen, no? I sonen superbé aquestes trompetes.
Molt bé,
no?
Vinga, va. Acabem amb l'últim regal que mos us
vinga, avui. L'últim... Anem a una altra composició de Dizzy Gillespie, però tocada per l'orquestra de Wynton Marsalis.
Molt bé.
Això es diu Things to Come, és de coses que vendran, no? Però clar, perquè Dizzy Gillespie va ser un revolucionari també en això de la música de jazz i clar, les seues composicions sempre era tot una investigació, no? I bueno, aquí és una orquestra, una big band, no?
Sí, sí, un ritme endiablat.
Sí, 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 sí. I això és el senyor Wynton Marsalis. Trompetista espectacular, no?
Sí, sí. Perfecte. Fins i tot els no entesos ho podem apreciar.
Sí, sí. Aquesta gravació és del 2015, es diu, d'un disc que es diu Life in Cuba.
Life in Cuba, molt bé.
I bueno, és, tot el disc està superbé. Així que bueno... Vos deix qui res, vos anima que si algú li fa ganes d'aprendre a tocar trompeta, que bueno, tenim l'escola de música...
Ara aviat convidarem que... el director, que... directora o responsable de l'escola de música perquè ens vingui a parlar tota l'oferta, ho vam fer en les prematrícules i ho farem ara un altre cop. I tant, Santi, i de l'escola de música a la banda, no?
Això.
Que tenim un concert aviat, no?, per cert.
Sí, si no passa res, el 12 d'octubre, a les festes del Pilar.
Molt bé.
Farem un concert.
I a la Hispanitat, molt bé.
Bueno, és la festa del Pilar de la Mola, què vols que
et digui? Ah, és la Mola, em pensava que tocava a Eivissa un dia d'aquestes.
No, anem a la Mola amb la banda.
Ah, perfecte.
Vendrà una banda de Mallorca, la banda de Muro. Farem un intercanvi i, bueno, estarem allí...
Serà una batalla de galls, no? Formentera-Muro. Sí, 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 vinga, va, guanyem-los.
A veure, la música no és així.
No és això, bueno.
És que... És el mandat i és el germanó, vale?
Molt bé. Ei, moltíssimes gràcies. Ho hem gaudit molt, això, avui. És la propera. Salut.
Adéu.